Per aquí va començar la 55a edició del Festival Internacional de Cinema de Catalunya amb la projecció de Venus de Jaume Balagueró. I pels qui hagin vist el tràiler o hagin vist la pel·lícula i hagin escoltat de fons una versió que alguns crítics diuen encaixada amb calçador, però encaixada, a nosaltres ens va cridar l'atenció, eh? Hi ha un pena penita pena. Aquest pena penita pena el canta a veure un momentet si ho trobaré. Ah, resultarà que tindré tota la biografia d'ella. María José Llergo, nascuda al carrer Federico García Lorca de Pozo Blanco l'any 1994, amb un disc que es va fer no només viral, sinó un disc de culte titulat Niña de las Dunas. Ella canta sensacionalment bé. Per si volen escoltar aquest pena penita pena desvinculat de la història de Venus, aquí va. Quina copla més maca. Estem d'acord, Carola?
Molt d'acord.
Hola, Joan.
Bon dia, Vicent.
Estem d'acord, també?
Sí, i tant.
És María José Llergo. Pena, penita, pena. I surt, així encaixada, més o menys en calçador, amb Venus. Hi ha molta sang a Venus, ha agradat Venus, i en Carles Calvo ens fa la crònica de Venus i de les recomanacions del festival aquest cap de setmana.
Hola, bon dia. Doncs ahir vam començar ja aquesta 55a edició del Festival de Sitges amb Venus, la nova pel·lícula de Jaume Balagueró, que bueno, va ser una inauguració prou digna, interessant. És una pel·lícula que intenta mesclar masses conceptes i una part final que no acaba de decidir-se per on tirar, crec que esguerra una mica el que és una proposta interessant i molt entretinguda, això sí, la veritat és que és una pel·lícula molt entretinguda, amb una Esther Expósito que està molt bé, com a Scream Queen, com això que es diu ara, i amb una Magui Mira, sobretot, amb un paper secundari que està com una bruixa perversa, que estava molt bé. També vam poder veure el documental de la història de Robert Englund, Hollywood Dreams and Nightmares, de Robert Englund Story, amb la presència del propi Robert Englund, que passa... repassa la seva carrera i, bueno, un documental d'aquests típics en el que la seva persona és la principal protagonista, sobretot, evidentment, amb el seu paper de Freddy Krueger. Recomanacions per aquest cap de setmana. Evidentment, demà a les 9 del matí al Prado es projecta Tron, que és el leitmotiv del festival d'aquest any. Per qui no l'hagi vist o perquè tingui ganes de recuperar-la, tot i que a les 9 del matí veure Tron és una mica complicat, però bé, és interessant recuperar-la. I sobretot tenim Cerdita, demà a les 8 i quart a l'Auditori, una proposta espanyola que està triomfant a tots els festivals allà on t'ha anat. És la versió en llargmetratge d'un curtmetratge de la mateixa directora, i que té molt bona pinta i que tenim moltes ganes de veure, perquè promet una versió bastant gore sobre l'abús, el bullying i tota aquesta mena de temes. Pel diumenge, Dario Argento, que és un dels convidats d'aquest any, Dario Argento, que als seus 80 i pocs anys torna al cinema de Giallo, el que el va fer més conegut, amb aquest Occhiali Neri. I també tenim l'estrena dels primers capítols de la sèrie que Ernesto Sevilla i els seus companys xanantes han preparat per HBO Max. És una sèrie d'animació que es diu Pobre Diablo i que també té molt bona pinta. Així que, de moment, això és el que podem avançar-vos per aquest cap de setmana. El dilluns ens seguim parlant. Bon dia.
El dilluns ens seguirem parlant. Sí que és cert que Tron a primera hora del dia... Robert Englund, que ha fet 75 anys, i ahir també era un dels protagonistes d'aquesta catifa vermella que en Joan va veure amb una expectació potent, sobretot per Esther Expósito.
Ah, exacte, bàsicament, Esther, sí, hi havia
una munió de
veure l'Esther Expósito, que al matí anava vestida d'una manera i a la tarda semblava una altra noia.
Home, perdona, ho dubtaves que aniria diferent?
Absolut. No és que anés vestida diferent, és que semblava diferent.
Sí, sí, sí.
Directament. Pentinat i tot diferent. Sí, sí. Però bé, aquesta inauguració, aquesta gala inaugural, com sempre, el Melià mai s'omple, perquè, no ho sé, és... I la Cloenda va pitjor, ja ho veuràs, Carola, la setmana que ve. No sé què passa, però no hi ha manera d'omplir-la, la gala d'inauguració. Llavors veus gent que allò que mig els parlaments, la gent es va movent cap a les butaques del mig. Però...
Aquella sensació que gairebé hi ha més gent a fora que dins.
Sí. Bueno, també hi ha més opcions per veure les pel·lícules.
Està clar.
Però sí, aquesta gala d'inauguració que s'obria, doncs, amb la gent de Jaume Balagueró. Hi havia Àlex de la Iglesia també, perquè és el productor de la pel·lícula de Venus, gent, doncs, anava a dir vestida com el festival, i gent molt arreglada, hi havia aquesta...
El dress code de la inauguració del festival mai ha quedat clar.
No, sí.
Veus gent amb smoking i després altres que no tens clar si van disfressats o van arreglats.
És com el festival, molt lliure.
Aquesta és l'altra. I sobre la qüestió dels discursos també...
Molt ràpid tot?
Sí, va passar molta via, o bastanta... A veure, tot és lent, perquè al final una hora i pico, tot plegat, però diguem que no sense... Clar, hi havia... Bueno, no sé, no les vaig comptar, però de promos relacionades amb Tron potser en van passar 5 o 6 seguides. Que arriba un punt que, clar, era tot més o menys el mateix, aquella moto amb aquelles línies i aquell sol, doncs era... Hi ha molta referència, és a dir, l'empresa que els hi fa les promos promocionals del festival, doncs s'ha dedicat moltíssim amb la qüestió de Tron, que dona molt de joc, però sempre és el mateix. I amb aquesta música que hem sentit de fons. Això per una banda, i per l'altra, doncs, el que és en si la presentació. Aquest any han fet 10 anys que la Melina Matthews i en Daphnis Balduz fan la presentació dels diferents moments del festival. Àngel Sala els hi va agrair, i també va tenir un record per la Fina Brunet, que també va ser molts anys la veu del festival i que, bé, està passant per problemes de salut. Va desitjar que pugui tornar ben aviat.
Perquè hi ha una història personal amb la que viu la Fina Brunet, de superació personal, per tornar a recuperar la parla, la fluïdesa de la parla.
Correcte.
En fi, és una història veritablement
molt dura
la que ha viscut, i en el seu moment, com també ens comentava en Joan, una persona agradabilíssima de tracte,
encantadora,
o sigui que el festival l'espera tan bon punt pugui sortir d'aquest aquesta situació tan complicada.
I sobre la resta, doncs bé, Àngel Sales, podríem dir dos factors. Els discursos són molt curts, molt, ja ho sentiran ara, però dos factors. Per una banda, que no es ve parlar del cine d'ara, sinó del cine del futur. Bàsicament aquest és el leitmotiv de l'Àngel Sala. I per una altra banda, la incorporació de la dona al fantàstic. La necessitat que de veure, començar a veure directores, més a part d'actrius, que ja se'n veuen moltes, massa, bueno, masses no, però em refereixo que moltes vegades és,
que en el festival està
l'objecte bé, que crida, però no el que hi ha al darrere.
En aquesta crònica d'en Carles Calvo, si vostès han escoltat, Scream Girl és literalment això, la noia que crida. Mm-hmm. I en el cinema de terror, evidentment, de noies que criden
n'hi ha moltes,
n'està sí, ple al llarg de la història. Vaja, des de bé, el thriller de Michael Jackson era el clàssic exemple de la noia que crida.
Exacte, doncs això, buscar aquest format, és a dir, que la dona faci fantàstic, no només que sigui
que
la protagonitzi
fantàstic,
del fantàstic. Escoltem, si us sembla,
Melissa Matthews, Daphnis Baldulf i Àngel Sala.
Que presenten Àngel Sala.
Vinga.
Bona nit! Moltes gràcies. Senyores i senyors, avui inaugurem en plenitud, amb energia i moltes ganes, la 55a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya, Sitges 2022. Gràcies per ser aquí aquest vespre amb nosaltres. Saludem els espectadors aquí presents, artistes, autoritats...
Autoritats, tot aquest gènere. Per si no havíeu tingut prou ciència-ficció amb tot aquest temps, amb un Covid mutant atemorint el planeta, la viruela d'un mono més perillós que el nostre King Kong, un porc senglar sortint del mar per mossegar una pobra senyora de Cuenca o un rei caçador d'elefants tornant al seu país per sortir a navegar... Per si no havíeu tingut prou, doncs torna al Festival de Cinema de Sitges a oferir-vos més mandanga. Viciosos, que sou uns viciosos.
Això sí que es mereix un aplaudiment. Sí, sí senyor. I qui millor per explicar-nos com anirà aquesta edició que els nostres critters preferits. Rebem amb un fort aplaudiment el director del festival, Àngel Sala, i la directora de la Fundació del Festival, Mònica García.
Bona nit. Bueno, això no és el sonar, és Sitges, per si havia semblat una mica aquell començament. I el primer que vull demanar és un aplaudiment a unes persones que porten ja 10 anys a nosaltres. Daphnis, Melina Daphnis. Felicitats. I també... Un record per a una persona que va estar aquí molts anys i que estarà acordant de nosaltres, un record molt especial, a la Fina Brumet. Pató, Fina, te veurem molt aviat aquí. I també, bueno, evidentment, una salutació i una benvinguda a tots vosaltres, autoritats, convidats, públic, premsa... Y también a todos los distribuidores, productores, que en estos tiempos tan difíciles han confiado en el Festival de Sitges una vez más para plataformas, ya no digo videoclubs, porque ya no, pero bueno, también, porque yo soy un consumidor todavía de ello, pero que han dado el soporte y el apoyo total a este festival. Gracias a todos vosotros, gracias a todos vosotras por aquestes películas que se veurán en aquesta pantalla y por tot plegat, así que moltes gràcies. Distribuidor, productor, indústria. Thank you to the juries, all the juries, thank you. Good luck. I all the international guests for joining us in this opening gala. Thank you and welcome to Sitges. Un aplaudiment, home. Bueno, y parlem una mica de les pel·lícules, no? del programa del festival. Un programa de molta diversitat geogràfica, començant per casa. Cinema català molt potent. Són una potència en cinema fantàstic, en cultura popular. Catalunya presentarà un grapat de produccions impressionants i també pel·lícules procedents de l'estat espanyol en una programació molt, molt nostra que demostra la potència, el talent, el nou talent i també espero que molt, molt aviat la incorporació en el cinema català i en el cinema espanyol de la dona com a directora en el cinema fantàstic, però ja. També diversitat geogràfica, perquè torna amb moltíssima força, a part del cinema europeu, evidentment el cinema nord-americà, el cinema asiàtic, el cinema coreà. Welcome to the Korean films to Sitges again. I diversitat de conceptos i de formes d'entendre el fantàstic. Tenim moltes seccions que entenen el festival i la programació del festival, el fantàstic de diferent manera, noves visions, l'Animat, Sitges Documenta, Panorama, Midnight Stream, torna al Midnight Stream, això és important, i molt stream, això és molt important, i també l'animació, no? I diferents formats de comprendre el fantàstic, que és molt ric. I, a més, no volem, en aquesta postpandèmia, mirar al 2018, al 2019, sinó que comencen algo nou i comencen en el futur. I des d'aquí parlarem de cinema del futur, no del cinema ni del festival d'abans. Comencem una etapa de futur.
Queda clar, es comença una etapa de futur en Daphnis, que va quedar, bé, parlant de futur, l'ascensor va quedar encallat. Aquests ascensors d'Humilià que fa 30 anys enrere...
Home, van ser...
Eren la bomba.
Sí, sí, van despertar molt... Encara ara, encara són ascensors que criden molt l'atenció, ja ho saben, que són aquells ascensors transparents. Aleshores, quan puges i baixes, veus tota l'estona...
Bé, que la feina era arribar a la cerimònia inaugural. Escoltin ara la directora de la Fundació del Festival, Mònica García, també referint-se un discurs molt breu a la inauguració del certamen.
30 anys d'aquest auditori en què celebrem el cinema fantàstic any rere any. Per nosaltres aquesta edició és molt especial, no només perquè és la primera postpandèmia, que sembla que el món es divideixi en dos sempre, sinó perquè a més adquirim un compromís molt especial. Després veureu el nostre vídeo, que és la nostra aportació a una campanya que es diu It's Bloody Green, perquè volem contagiar-vos d'aquesta necessitat de que tota la nostra comunitat del fantàstic també es comprometi amb un món molt més sostenible i especialment des de la indústria del cinema. Però també tenim un compromís molt fort amb la indústria visual. Portem tot un any preparant programes, establint aliances nacionals i internacionals i hem fet créixer projectes com Woman Infant. Si heu tingut l'oportunitat de passar pel bar, segur que heu vist un membre més de la nostra família, que és la criatura del Llac Negre. Ara després veureu un vídeo en el qual s'explica la història que hi ha al darrere d'aquest monstre creat per la Millicent Patrick. Ella va ser la creadora, la primera dona que va ser acceptada en un departament d'efectes especials, però la seva feina mai havia estat reconeguda. Creiem que una de les tasques dels festivals és precisament posar llum sobre aquests referents, referents femenins del fantàstic, i que des del festival volem compartir amb tots vosaltres. Us desitjo un molt bon festival i endavant amb el vídeo. Gràcies.
La criatura del Llac Negre, que era una de les grans pel·lícules de cinema de terror dels anys 50, com una mena de llangardaix, i l'heroïna als seus braços. Jaume Balagueró i Esther Expósito, protagonistes, evidentment, de la sessió inaugural del festival. Després marxarem a la roda de premsa que va tenir lloc al migdia i la Carola ens explicarà també l'expectació que va generar aquesta roda de premsa, però evidentment eren els dos noms propis de la sessió inaugural de la 55a edició del festival, l'heroïna, la protagonista de Venus, i el seu director, Jaume Balagueró.
Bona nit a tothom. Bueno, us podem imaginar el que és d'emocionant aquesta nit estar aquí amb aquesta pel·lícula. Fa un any exactament, amb aquest festival, vam estar amb l'Àlex, la Carolina i l'Esther presentant un projecte que teníem, una pel·lícula que volíem fer, que es deia Venus, i que era un somni. Vam dir, la farem, i hem complert. Avui, 365 dies després, estem aquí amb la pel·lícula, i això ens fa molt, molt feliços. Volia aprofitar també per dar les gràcies a Àlex i a Carolina per haver confiat en mi en este projecte i espero que haver estat a l'altura. Jo crec que sí, però vamos, lo dirán ells. I dar les gràcies a tots els actors perquè la pel·lícula, jo quan les penso i les imagino guais. pero nunca la hubiera imaginado tan guay como ellos la han conseguido hacer. Han sido ellos. O sea que muchísimas gracias. Esther, y perdona lo que te hemos hecho pasar. Lo vais a ver. Lo has disfrutado, Esther. Pues, si quieres.
Bueno, es muy emocionante para todas nosotras estar aquí. Hace un año, como ha dicho Jaume, estábamos presentando que este proyecto se iba a rodar y todavía no me puedo creer ni os puedo explicar el hormigueo que tengo por dentro del cuerpo de estar un año después aquí. Lo hemos hecho, lo hemos grabado, lo hemos conseguido y en un festival tan único, con una esencia tan propia, compartir esto con todas vosotras pues va a ser bueno, es una mezcla de nervios, de emoción, de ilusión. Esperamos que os encante, que la viváis con la misma pasión con la que la hicimos y mil gracias por tenernos aquí. Gracias.
Jaume Balagueró i Esther Expósito, la protagonista, l'heroïna, diuen que està sensacional en el seu paper a Venus, que és una pel·lícula amb molta sang. Molta. Bé, que és veritablement el que es ve a buscar també en el festival o en un festival com el de Sitges. Al migdia, sala plena?
Sala, igual no plena del tot, però molt plena, sí, molt plena. La roda de premsa de la pel·lícula de Venus. Era la primera de les rodes de premsa que es feien al festival, que també són curioses les rodes de premsa del festival, perquè s'aplaudeix, hi ha com una... És que és un món, el del festival, que també és molt diferent pel que fa als mitjans. Que comentava ahir, només dos mitjans ens vam connectar a la taula de so. Molts gravaven amb els seus mòbils perquè molts són de mitjans independents, especialitzats en el món del cinema, molts en el món de cinema de gènere, per tant, és un món també molt curiós. Es retroben a Sitges, tan adones, tots es coneixen, es saluden, és com un moment una mica de germanor i omplen les sales de roda de premsa i fan també moltes preguntes, algunes d'elles molt específiques, d'altres no tant, però diferents a les que probablement imaginaríem en una roda de premsa, doncs, amb persones doncs, de l'elit del cinema, no? En què moltes vegades veiem rodes de premsa o preguntes o resums a la televisió, en molts programes on es pregunten coses moltes vegades banals, no? En allò que fan de les catifes vermelles.
Sí.
Aquí Sitges preguntes banals no n'hi ha, és a dir, ningú li va preguntar a l'Esther Expósito de què anava vestida, ni aquestes coses, no, ningú va parlar d'això. De fet...
Fem parèntesi aquí. Explica'ns una mica,
sí,
perquè Esther Expósito és un fenomen en ella mateixa,
sí,
més enllà de Venus, i perquè a tots vostès els quedi una miqueta clar de qui estem parlant i per què el festival, tot i que estiguem parlant d'Esther Expósito, diguem-ne que s'incorpora a dins l'organització del festival i a dins els convidats del festival d'una manera normalíssima, com si fos qualsevol altra actriu, quan, des del punt de vista de la projecció personal, és una veritable referència a Instagram.
Sí, sí, és una estrella i és una influencer top. Aquesta noia té 28,9 milions de seguidors a Instagram. 28,9 milions de persones segueixen de manera fidel en aquesta noia a Instagram. Aquesta noia actriu...
Per tant, l'enseguida, en el seu pas per Sitges, eh?
Sí, segur, seguríssim. Home, potser no els 28,9, però clar. Vaja, queda clar que és una dona que mou masses, no? I és una noia que ha publicitat marques molt potents de cosmètic i de roba, que són marques que només... truquen a gent que és capaç, que és molt influent, i és molt jove per ser tan influent, no? És a dir, marques que potser en altres campanyes tenien com a protagonistes a grans top models dels 90, ara tenen, o que tenen a grans actrius ja molt consolidades, tenen una Esther Expósito, que és una noia doncs jove i que coneixem relativament fa poc, perquè aquesta noia es va donar a conèixer, sobretot aquí, arran d'una sèrie que es diu Élite, que ara ja ha fet no sé quantes temporades,
sí,
però la primera...
Aquesta sèrie de Netflix d'un col·legi major.
Ah, exacte, sí, sí.
Un
col·legi que jo crec que tindria moltes semblances amb aquest terrible on han passat aquests successos. Però sí.
En el sentit que era una sèrie, diguem-ne, on, no diré que el contingut sexual, però hi havia una forma molt explícita d'acostar-se al món de les relacions.
Sí, 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 era una sèrie com pensada inicialment per al públic més adolescent, perquè representava això, doncs un col·legi d'aquests de casa alta, diguéssim, és a dir, de pijos, per dir-ho d'alguna manera, on hi havia diferents personatges i, com bé dius, doncs, les relacions afectives sexuals eren molt evidents, no?, en unes edats en els que, doncs, tempranes. No?
I això va arrossegar tothom.
Aquesta noia en aquesta sèrie va despuntar d'una manera molt forta i a partir d'aquí la seva carrera ha anat absolutament increixent, ha fet altres treballs cinematogràfics, però sobretot ha despuntat molt, penso, pel que he vist des de fora, en tot el que té a veure amb la publicitat. I la publicitat va, en aquests moments, totalment lligada al número de seguidors. Perquè ara els publicistes i quan les marques a qui busquen són gent en funció del nombre de seguidors. Per tant, aquesta noia mou masses, més enllà de que pugui ser una gran actriu i que ho hagi pogut fer molt i molt bé, però tenir Esther Expósito, de fet, ella és el cartell, no? Vull dir, això ja és bastant evident.
Per tant, qualsevol imatge d'Esther Expósito que ella hagi publicat en el seu Instagram i que tingui Sitges en el rerefons...
Val molts diners. No n'ha publicat ni una.
Ni una, eh?
Ni una. Ha compartit un stories, perquè ho he mirat avui aquest matí, ha compartit un stories d'algú, no sé qui, on ella se la veu aquí vestida de negre amb una gorra i posa Sitges, però ella no ha penjat cap fotografia ni cap imatge. Això ja també diu molt, eh?
Almenys fins ara.
Almenys fins ara. El que veníem a dir tot això, probablement aquesta figura, no, en un altre festival hagués tingut una atenció més d'estrella. En el cas de Sitges sempre succeeix això, no només amb Esther Expósito, ho hem vist amb altres noms molt potents al cinema. És que aquí hi ha poques divinitats. Aquí les estrelles són estrelles una mica a casa seva. És a dir, el festival passen pels mateixos llocs per on passa tothom. No tenen catifes vermelles més enllà de la sala de la inaugural, perquè trepitja també tothom. I per tant, i en les rodes de premsa tampoc, no totes les preguntes...
Hi ha un tractament específic?
Sí, no. És més, les preguntes ahir en la roda de premsa principalment van anar cap a Jaume Balagueró i cap a Àlex de Iglesia, que són d'alguna manera els dos grans noms del cinema de terror, no? Dos grans noms del cinema de terror espanyol.
I absolutament vinculats amb el festival, un i altre.
Exacte. I no tant cap a Esther Expósito, que va rebre algun parell de preguntes, però no gaires més. Això detecta ja un tarannà d'aquest festival molt especial, molt especial, molt diferent, jo crec que fomentat per l'actual director, Àngel Sala, i defensat per ell, i crec que també aplaudit per la resta de mitjans, sobretot pels mitjans especialitzats, no?, que se senten ben tractats, i probablement pel propi cinema de gènere.
Has volgut extreure d'aquesta roda de premsa un fragment molt concret.
Sí, perquè parlen molt de la pel·lícula, era molt específic i a més no volíem fer cap spoiler per si algú encara vol veure la pel·lícula. He extret un fragment on parla Jaume Balagueró i Àlex de la Iglesia. Jaume Balagueró justament explica com Àlex de la Iglesia el va trucar per fer aquesta pel·lícula. Recordem que aquesta pel·lícula es fa amb la productora que té Àlex de la Iglesia amb la seva dona Carolina Bank, que per cert se l'anomena poc, però és tan productora ella com ell, que això també... Àlex de la Iglesia ho va dir, però tothom parla d'Àlex de la Iglesia, és veritat que té una trajectòria de cinema diferent de la de seva dona, però els productors i la productora de Fear Collections són els dos. En qualsevol cas, explica com va arribar aquest contacte, d'alguna manera, com se li va proposar la pel·lícula, i explica com d'important ha estat per ell. I després Àlex de la Iglesia dona una primícia, i és que hi haurà nova temporada de 30 monedes, aquesta sèrie que d'alguna manera l'ha tornat a recatapultar a l'èxit i fa alguna altra avançada.
En part també s'ha filmat aquí.
Sí, exacte, certament. Que en part s'ha filmat aquí també. Doncs fan aquest petit anunci i aquest és el petit breu que ha recollit.
Si me haces definir la película, la definiría por lo que la película cuenta, por la historia que cuenta. En realidad, cuando te pones a escribir, no te pones a escribir. Cuando yo me puse a pensar en esta historia, no me puse a pensar en géneros. Me puse a pensar en una historia, en la historia de una bailarina gogó que hace algo, que huye, que se esconde donde no debería. Y eso nos lleva a varios géneros, pero la historia nos lleva a esos géneros. No, yo prefiero hablar de la historia más que de los géneros. Pero sí es cierto que es una historia que tiene horror, que tiene thriller y que tiene drama y que tiene emoción. Hay una historia familiar, una historia de pena, hay esa canción que es muy definitoria al final de lo que es la historia, es una historia sobre la pena. y sobre luchar contra eso, ¿no? Y sobre bailar. Entonces, hay muchas cosas conmigo. Y en este caso creo que lo del baile fue algo muy, muy mío personal. El partir del... Para mí es una película muy personal en ese sentido. Es como muy, casi te diría una película de autor. Yo la reconozco así. Entonces, partiendo del hecho de que ella era una bailarina, yo enseguida vi las posibilidades de convertir el baile en algo mucho más importante, en un símbolo de otra cosa, ¿no? Y de ahí esa frase que yo recuerdo cuando se me ocurrió decir, vamos a bailar, o sea, vamos a bailar. Esto es la peli, y ahí es cuando yo vi la peli, definitivamente. Y entonces, sí, era algo muy, muy... Para mí es muy importante ese momento. Y lo que significa bailar, ¿no? Significa muchas cosas, significa luchar, significa divertirse. Y ahí está increpando directamente al espectador, ¿no? Cuando le dice vamos a bailar, es vamos a luchar, pero también es decir vamos a pasarlo bien, ¿no? No nos vamos a quedar aquí, queremos más. Cuando Alex me llamó, que fue una llamada muy emocionante, aunque él no lo sabe, para mí, y me dijo, quiero que hagas una película para mí. Y yo dije, ¡vámonos! Entonces, él me dejó bastante claro algunas cosas que son la película, porque me dijo, tiene que ser una película de terror, la que quieras, y dejó ir una cosa que era terror cósmico. Y al final, está ahí un poco también. Entonces, yo he intentado que sea la película que Alex también quería y me pidió, yo espero que sea así, Alex. Y bueno, para mí ha sido un disfrute trabajar con Alex, y ha sido muy emocionante porque, claro, trabajar con alguien que te ha enseñado, que te ha marcado el camino. Alex, yo siempre lo he dicho, Alex marcó el camino de toda una generación que soñaba hacer películas de género y que creía que no se podía, que eso no hacían los extranjeros, ¿no? Y él un día hizo una y arrasó en taquilla, y era una película fantástica, era una película de terror, una película, y llenó las salas. Y entonces todo el mundo dijo, sí se puede, como podemos, ¿no? Sí se puede. Y se pudo. Y ya llevamos muchos años haciendo mucha gente cine de terror muy guay. Bueno, eso es lo que yo digo. A ver, ¿qué dice Alex?
No, bueno, Carolina y yo hemos inaugurado este conjunto de películas, ¿no? Fiel Colección, porque amamos el género, ¿no? A los dos nos encanta y que no hay nadie mejor, ¿no? O sea, el Paco, o sea, es como familia. Y yo me he limitado exclusivamente a buscar las necesidades, lo mismo que Carolina, buscar las necesidades de la película e intentar solventarlas. Ese ha sido nuestro trabajo, o sea, quiero decir, darle la mayor libertad, o sea, como director, creo, como productor, un productor director es muy diferente a un productor, ¿no? Entonces lo que quieres es exactamente lo contrario que han hecho contigo, ¿no? Pero bueno, no quiero ser así, pero dar libertad, favorecer la película, como buscar que la película sea todo lo posible Jaume del mundo, digamos. Y lo mismo con Ignacio y con otros con los que estamos trabajando, ¿no? Buscamos eso, buscamos un poco que sean ellos, ¿no? Y yo creo que esta, para mí, yo creo que esta es la mejor película de Jaume. Mira, la próxima película de Fear Collection es Anatema, y la va a dirigir Jimena Sabadú. Eso es la primera vez que lo decimos. Y proyectos, pues estamos trabajando en la tercera temporada de 30 Monedas. Estamos trabajando en muchos proyectos de que me está mirando Caro como cállate.
No se ven los pies.
Estoy recibiendo 35 golpecitos por debajo. No, pues tenemos muchísimos proyectos, o sea, no os lo voy a negar, estamos en un momento apasionante. Gracias a Vanillay, que está ahí, que os veo desde atrás. Gracias a la colaboración de Amazon, de Sony, vamos a hacer muchas películas y prometen ser muy, muy locas cada vez más. Deseando que veáis el promo que voy a poner mañana de 30 monedas.
El sábado, Alex.
Vale, el sábado. Lo que es la impaciencia, ¿eh? Bueno, nada, solo decir que por parte de todos los que estamos aquí, esta película es un sueño, ¿eh? De verdad, es un sueño. Haber hecho esto es lo que queríamos. Estamos en un momento maravilloso porque efectivamente Venus es incluso mejor de nuestros más locos propósitos. O sea, el trabajo de Jaume, de Fernando y de todos los que estáis aquí, de Esther, es espectacular. O sea, nunca en mi vida me he sentido tan orgulloso de algo. Y eso incluye incluso mis películas. O sea, estamos descubriendo el placer, el inmenso placer de producir. Muchas gracias.
Qué bien. Gracias.
Àlex de la Iglesia dient estamos descubriendo l'immenso placer de producir. I això que la història del cinema és plena de productors que han acabat desquiciats. Però...
Clar, jo va començar com a director, recordem que és el director d'Acción Mutante, aquella pel·li del 93 amb la que d'alguna manera va aparèixer, després va venir El dia de la bèstia, amb la que era la pel·li a la que feia menció Jaume Balagueró, no? Que va obrir tot un món del cinema de gènere espanyol amb una generació doncs, que estudiava cinema, com és el cas de Balagueró, i que tenia ganes de fer cinema de gènere i de terror i que doncs, pensaven que aquí a Espanya no es podia fer, doncs Àlex de la Iglesia d'alguna manera els va demostrar que sí.
Per tancar, els tornem a recordar ben ràpidament. Demà a les 8, la Zombie Walk. Pares i mares, per petits i no tan petits, al Mercat Vell. Exposicions a l'Estudi Vidal, que han de passar vostès pel carrer d'en Bosch perquè s'ha convertit en una mena de passatge del terror, on, encara que sigui de dia, sembla de nit,
sí.
I en un dia com avui, que avui fa un dia d'aquells de festival, que sortim Freddy Krueger a cada cantonada, doncs...
Ves que no es trobin el Robert Englund?
A veure l'Estudi Vidal, l'exposició Objectes Maleïts i altres joguines del cinema de terror, i el Miramar, Sus Terrores Favoritos, també en tot un munt d'objectes i memorabilia del cinema espanyol. A part d'això, com els deien, la King Kong Area, on hi ha la Foodtastic, la Fan Show pel Meeting Point, a la zona propera, a l'ermita de Sant Sebastià, de Maigua Dols, Street Art, a partir de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda, a la plaça de Catalunya, avui no ho sabem, a veure si a la tarda s'arregla una mica el temps, però hi ha curs a la fresca, avui divendres, i el divendres de la setmana que ve, a la carpa de la FNAC, ara que parlàvem d'ell, demà dissabte, Àlex de la Iglesia presenta el seu llibre, El arte de Àlex de la Iglesia, i el diumenge, Sebastià Darbó, protagonista de tants programes de ràdio i televisió, també amb 40 anys del CER, la pel·lícula de l'any 1982 que serà recordada. I pels més menuts, el diumenge al Mercat Vell, a les 11, Conta contes amb E.T. a l'extraterrestre com a protagonista. I a l'escorxador, qui s'hi vulgui passar quan vulgui, cinema gratuït al Brigadun del Festival. Tot això al llarg d'aquest cap de setmana i els dies que venen. Carola, gràcies. Alguna cosa més?
No, anava a apuntar que també el festival, que està emmarcat en això del Festival Kids, organitza cada any aquesta gincana que fan els nens i que donen les escoles, que és molt xula, aquest any hem de trobar un ET o quelcom relacionat amb ET a diferents aparadors, que la facin, els nens ho passen molt bé, perquè és que a més els premis, el premi està molt i molt bé, perquè més enllà del que et puguin regalar de material,
sí.
El premi, si més no fins ara, consisteix en passar un dia a la seu principal del festival, per tant al Melià. Els conviden a esmorzar, els fan un passeig per totes les estances del festival, una mica els converteixen en les estrelles del festival i és una experiència molt xula.
Els premis que es donaran el divendres de la setmana que ve, o sigui que hi ha tota aquesta setmana per descobrir els diferents ETs que hi ha en establiments sitgetats. Ara sí, Carola, gràcies, i en uns moments... A veure si ho dic bé. Calamar o carbó?
Calamar carbó.
Calamar carbó. Aquesta és l'etapa del xiringuito d'Aigua Dols.
Del xiringuito nòmada, del Nòmada Beach.
Que ha aconseguit el premi a la millor tapa de xiringuito que ha organitzat Dab Lemon. En uns moments la Carola en parla amb qui està al darrere de tot això, que és...
És en Dino Leprevost, que és la propietària o qui gestiona en aquest cas el xiringuito, i penso que vindrà també amb el xef, amb el creador de la tapa, que és en Patricio Aguirre.
Doncs, en uns moments...